A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Ja són les 10 i 5 minuts. Molt bon dia si vos acabeu d'incorporar en aquesta segona hora de programa a La Gran Vida. I si heu dormit poc perquè heu vist el futbol, idò és el que hi ha. No se pot tenir tot, eh? No se pot tenir tot. També és que no són hores de jugar un partit de futbol, però els canvis d'horaris, ja sabeu, aquest mundial que se disputa entre Estats Units, el Canadà i Mèxic, idò fa que les dues des de matí molta gent va estar aferrada a la televisió. N'hi ha que passen de futbol i que, per tant, varen simplement sortir a sopar, després se'n van anar a dormir, però ara, si vos aixecau, molt bon dia. Si aneu amb Cotxo, molt bon dia. Si mos escoltau, gràcies per estar amb nosaltres, per ser-hi com cada setmana. Hem acabat aquesta primera hora amb en David Arraez, que mos explicava les pròximes setmanes, que mos parlarà d'aquesta comunicació invisible, més inconscient, no?, quan un parla de tot el que hi ha darrere. I la veritat que per jo és un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres, en David Arraez.
David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Però el tema d'avui és l'art de trencar el gel a una conversa. Per què mos costa tant iniciar una conversa? Què ens frena? I sobretot, quins trucs podem utilitzar per començar una xerrada de manera natural sense forçar la situació ni pareixer estranys? Ja pot ser perquè sou molt tímids o perquè simplement no controlau el tema del qual voleu parlar. Molt bon dia, David. Com estàs una altra vegada?
Buenos días de nuevo. Sí, sí, aquí estamos.
Imagina. Idò, aquest tema és interessant perquè...
És mucho, muy interesante.
Serveix tant per persones que no controlen un tema, que no el tenen per mai, que per tant dubten, y también para gente que puede ser más tímida y que le costa una mica hablar amb estranys.
Cierto. Y aquí hay voy a hacer un consejo. Sí. Acabas de decir, pues, gente que no domina sobre el tema. Cuando no domines un tema, callar. Lo mejor es callar. Sí, sí. Callar y escuchar y aprender. Y ya está. Sí. Y así no te metes en jardines.
Es verdad.
Como mucho, ¿qué recomiendo? Hacer preguntas abiertas, porque además es un tema que ya hemos tratado en el pasado. Mm. Estás demostrando que te interesa, con lo cual estás halagando a la persona que sí controla el tema.
Quan vas a un dinar o un sopar i tens amics en comú, però a vegades estàs a diferents grups, no? A diferents, estàs allà gent de confiança, però també hi ha amics de mig que tot dus molt bé, però clar, tens un dinar i serà una hora de temps que... I a vegades ho pensem, a vegades surten els comentaris, les converses poden ser més banals, però de sobte un diu... I què vos pareix, no sé, un tema de, jo què sé, pot ser de Fórmula 1, de política, de lo que sigui, d'esports, d'un tema d'arquitectura, i tu no controles aquell tema. Tu has dit una cosa que m'agrada molt. Aquest moment on tu vols parlar, però no quedar tot el temps callat, però també un silenci tens, també està bé. Fer preguntes és una bona opció?
Es la mejor opción. Hacer preguntas que nos van a permitir aprender sobre un tema que desconocemos, por un lado, y sobre todo lo que he comentado antes, estamos mostrando un interés real, un interés verdadero a esa persona que sí está hablando sobre el tema y por lo tanto controla, o parece que controla, y eso hará que caigamos bien a esa persona, porque siempre cuando nos interesamos por lo que le gusta a los demás, caemos bien. Así que es una buena forma de comunicar sin meternos en jardines, y por lo tanto, pues, caer bien a la gente. Y esa, pues, puede ser una buena opción cuando estamos en esa reunión, cuando nos presentan a alguien y ya enlazamos con el tema de hoy, y de repente aparece esa pregunta, ¿y ahora qué digo? ¿No? Unos minutos después, la conversación lo normal es que fluya de una forma natural. Pero el problema no es mantener la conversación, sino empezarla. Así que una opción podría ser hacer una pregunta a la otra persona. Hoy quiero que hablemos de cómo romper el hielo. Las mejores conversaciones no empiezan con una frase brillante, que es lo que mucha gente cree. Ah, voy a decir algo, que aquí voy a destacar. No, no. Las mejores conversaciones empiezan con una persona que se atreve a dar el primer paso. Pero antes habría que preguntarse por qué nos cuesta tanto ser los primeros en iniciar una conversación. Normalmente uno no tiene miedo a hablar. Lo que tenemos miedo es a hacer el ridículo. Si tenemos que hablar con alguien que conocemos, no tenemos ningún problema. Hablamos, conversamos y no pasa nada. Lo que ocurre es que cuando tenemos que ser los primeros en dar ese paso de hablar con alguien desconocido, nos da miedo hacer el ridículo. Pensamos demasiado. Pensamos que el otro está esperando algo extraordinario y la otra persona lo único que espera es una conversación normal, nada más. Buscamos además siempre decir esa frase perfecta y la frase perfecta no existe, quitémonoslo de la cabeza. Tendemos a creer que nos están juzgando. La realidad es que la mayoría de personas a las que conocemos por primera vez está igual de preocupada que nosotros por causar una buena impresión, así que no espera nada extraordinario.
Ai, sí, a vegades parlar de coses que mos afecten a tots és una bona solució, no?, per començar a veure quin talent té aquella persona, com xerra, com pensa, i t'ho has dit una cosa molt interessant. Lleveu-vos d'escap tenir una frase espectacular, perquè mentre feis això, estàveu pensant com heu de dir aquella frase, però què passa? Que ja no estàveu escoltant l'interlocutor, ja no estàveu escoltant el que te diu l'altra persona, i realment l'altra persona té interès i vol parlar del seu llibre i de les seves coses.
Exacto.
Lo que vol és que tu l'escoltis.
Sí, sí. Y además, en esta época que nos ha tocado vivir, hay una situación que se produce demasiado a menudo. Imagina, seguro que también nuestros oyentes les ha pasado alguna vez. Imagina un café o un bar lleno, dos personas que se sientan una frente a la otra, sí, en una mesa compartida, y los dos se ponen a mirar el móvil. Y los dos están pensando exactamente lo mismo. ¿Qué situación más rara que tengo a esta persona enfrente? Ninguno está diciendo nada. Y es tan fácil como un simple: está libre esta silla, has probado ya el café. Y 10 minutos después está hablando de viajes, de los hijos, del tiempo.
Es verdad. Y si vos cau malament, ja d'inici, vos heu de seure en el seu costat, a l'esquerra o a la dreta. I tu diràs, però si me cau malament, per què m'he de seure de vora? Perquè normalment les converses les tens amb les persones que tens davant.
Exacto.
No en el costat.
Buena observación. Aquí es importante aclarar una cosa. Las conversaciones que nunca ocurren, nunca fracasan. Eso está bien, pero nunca triunfan. El secreto, un secreto que vamos a contar hoy aquí, es que las conversaciones con personas desconocidas las podemos iniciar, podemos romper el hielo muy fácilmente con el contexto en el que nos encontramos. Mm-hmm. Es un error que cometemos casi todos. Pensamos que para empezar una conversación hay que hablar de nosotros. Hola, soy David Arráez, me dedico a esto, llevo tantos años haciendo lo otro. Y ese siempre es el camino más difícil, porque estamos hablando de nuestro libro y seamos honestos, a la gente le da igual nuestra vida. Esto hay que tenerlo claro. Las mejores conversaciones nunca empiezan hablando de nosotros, empiezan hablando de lo que ambos estamos viviendo en ese momento. Yo esto lo llamo un comentario compartido. ¿Qué es un comentario compartido? Hacer una observación sobre algo que los dos estamos viviendo en este momento, estamos experimentando, y esto hace que se elimine la presión. Un ejemplo, estamos en una conferencia, entras en la sala y la conferencia empieza con 10 minutos de retraso, por decir algo. Al que tenemos al lado, pues para pasar el tiempo le podríamos decir, oye, ¿a qué te dedicas? O podríamos hacer un comentario del tipo, parece que hoy la puntualidad no ha sacado entrada. Comentario gracioso. No hablamos de nosotros, no hablamos del otro. No estamos invadiendo a la otra persona. Simplemente estamos compartiendo una realidad, y es que el evento está empezando con retraso. De esta forma, lo que hacemos es darle vida a la conversación, porque la otra persona lo más probable es que, bueno, le hará más o menos gracia el chiste que acabo de hacer, que es, por cierto, muy malo, pero sí entrará en esa conversación. En la cola del supermercado, una cola muy larga, un chascarrillo, pues nos va a dar tiempo de hacer la compra otra vez si seguimos esperando. Bueno, pues ahí ya iniciamos una conversación con el
esa
que, al lado.
Esa caixera o caixer no le fará tanta gracia.
No le hará mucho. El ascensor, que estábamos antes fuera de antena hablando del tema de las conversaciones de ascensor, esos ascensores que estás subiendo 10 pisos o 12 pisos, que se hacen eternos, que son lentos con el fondo musical este. Ay, sí. Insoportable.
¿Cap a on s'ha de mirar un ascensor quan puges en un desconegut? Se gent mira dalt, ¿qué mirau?
Pues porque evitas
la ferretina de la pròxima reparació.
No, evitas el contacto visual, que es incómodo.
Sí,
es
incómodo. Molt a prop,
siempre estás muy cerca, sí, pero puedes coger a esa persona, si el ascensor es muy lento, y decirle, caray, con este ascensor da tiempo hasta tomarse un café. Bueno, és malo también, eh? Estoy on fire hoy.
Alerta, perquè aquesta, segons qui estigui dins l'ascensor, se pot trobar més cohibit encara.
Sí.
Aquest psicòpata que em parla d'un cafè. Aquí.
Estoy on fire, sí, hoy con los chistes.
Sí. No, però se culpa de l'ascensor, l'espai. El problema és l'espai. La frase està molt bé,
sí, sí,
però, clar, en un espai més obert.
Lo cierto es que tenemos que tener claro que las conversaciones siempre fluyen mucho mejor cuando primero compartimos un contexto en el que nos encontramos. Y después, si queremos, podemos compartir quiénes somos. Las mejores conversaciones no empiezan hablando de ti, empiezan hablando de lo que se está viviendo. Y una vez que la hemos empezado, la pregunta es, ¿cómo la mantenemos viva? Pues, en este caso, hay que escuchar más, no convertir la conversación en un monólogo, por favor, no hablemos solo nosotros, no busquemos impresionar, busquemos conectar, porque hay una diferencia enorme. Y sonríe. Sonreír siempre. La sonrisa sigue siendo uno de los mejores inicios de conversación. Es que incluso los que nos estéis escuchando ahora notaréis por mi tono de voz que estoy sonriendo. Y es que se nota si estás serio o estás sonriendo.
Sí.
La gente olvida mucho las palabras, olvida lo que te dicen, pero nunca olvidan cómo te hace sentir esa persona durante una conversación.
I escoltau, per favor, que si fos una pregunta, doneu peu a una resposta. Si estàu parlant de ses vacances i un t'explica que ha anat al Perú i que s'ho ha passat molt bé i que ha estat 15 dies i que ha vist aquí... Quan comenci a parlar i dugui 20 segons, no el tallis per contar-li el teu viatge que vas fer a l'Índia fa 10 anys, perquè ell vol contar la seva experiència que és recent.
Exacto. Fíjate en una cosa, Juanmi. Las personas interesantes no son las que más hablan. Son las que hacen que los demás tengan ganas de seguir hablando. Preguntas abiertas, escuchar atentamente, y así evitamos los errores que son fundamentales. Hay errores catastróficos cuando estamos intentando iniciar una conversación. Por ejemplo, esperar que el otro dé el primer paso. Porque si los dos esperan, la conversación no empieza nunca. Muchas oportunidades no se pierden por falta de talento, se pierden por no decir un simple hola. Es por ello que las conversaciones importantes de nuestra vida empezaron siempre con una frase muy sencilla. Piensa en ese amigo, en ese trabajo, en esa pareja, en un cliente, en un proyecto importante. Nunca sabemos qué puede haber detrás de una conversación que todavía no ha empezado. Así que lo que tenemos que hacer la próxima vez que tengamos dudas es recordar que el primer paso casi nunca requiere una frase brillante, lo único que requiere es un poquito de valentía y de dar ese primer paso. Y como siempre digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación nada se arregla.
M'he de prendre aquesta coletilla final que tens, eh? Que ja comença a tenir bastant clara. Moltes gràcies, David. Mos escoltant dissabte que ve.
Hasta la setmana que viene. Chao,
gràcies.
Chao.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
I ara, com sempre, fem una mirada al cel per saber quin temps ens espera. Repassam l'actualitat meteorològica amb en Tomàs Salom. Molt bon dia. Com estàs, Tomàs? Què tal?
Bon dia, com estàu?
Beníssim. Ben tornat a la feina i després de dies merescut de vacances, però has tornat aquí amb aquesta onada de calor que no sé si té aturall o no. Fa molta calor. Abans de res, i és la pregunta obligada, fins quan tindrem aquesta onada de calor?
Fa molta calor i no sembla que hagi de canviar gaire el maco aquest cap de setmana, però sí que ja podem entreure alguns canvis a partir de mitjans de la setmana que ve, perquè entra un poquet de vent de component nord i això farà retrocedir aquesta massa d'aire tan càlid que mos ha acompanyat durant un bon grapat de dies i de setmanes. I sembla que tindrem una normalització. Dèiem una normalització perquè no deixarà de fer calor. Som dins el mes de juny, de fet, entrenant dins el mes de juliol, per tant, és el que toca, però no tindrem aquestes temperatures tan altes que avui i diumenge poden tocar aquest 37 i fins i tot 38 graus.
Idò, aquestes temperatures, que aquest cap de setmana encara seran molt elevades, començaran a baixar a partir de dilluns, dimarts, està previst, i si ho notarem de veres, perquè a vegades 2-3 graus, dius, serà més un tema de d'on vendràs vent, d'aquest component del nord que mos comentes?
Sí, ja et dic, no esperam una gran refrescada perquè són dins el mes de juliol i no tindran temperatures fresques, clar. Però no mos enfilarem fins a aquests valors per damunt de 35-36 graus. Segurament tots girarem entre els 30 i els 35-36 en funció d'observatoris. Sempre vent de component nord és en exponent, en el sud de Cadí, on tenim temperatures més altes, però sobretot al nord de l'arxipèlag sí que ho podria notar un poc més. I a més, no es descarta fins i tot veure qualque gota a partir de dimarts, dimecres. Es tracta de qualque nivell d'evolució a punts d'interior, per tant, no es tractaria d'una pilota general. De fet, en general, podríem dir que dominarà el sol, però sí que a mitjan matí i migdia podríem veure créixer qualque nivell i veure'n si qualque ruixadet.
Encara no parlant de tormentes d'estiu, sinó seran quatre gotes. No ha de fer mal.
No ha de fer mal, no és un escenari de precipitacions importants, però sí que podria fer qualque ruixat a partir de migdia, primeres hores del capvespre. Es tracta de fenòmens puntuals i queden dies per davant, per tant, ho hem d'anar seguint. Però és vera que podríem entreveure ja algun canvi després de molt de dies marcats per aquest sol, un poquet de pols en suspensió i temperatures molt altes.
Són temperatures, continuem amb temperatures més altes del normal, del que tocaria per aquestes dates?
Sí, mantenim anomalies per damunt de la mitjana climàtica. No es tracta de fenòmens extrems, com per exemple hagin pogut viure a punts de l'interior del continent europeu, on s'han batut multitud de rècords aquestes darreres setmanes, aquests darrers dies, però sí que tenim valors entre 2 i 5, 6 graus per damunt de la mitjana, per tant, són temperatures altes.
Molt bé, Tomàs, i res, que continuem amb aquesta onada de calor. Ah, i els vespres també. Els vespres, les nits són tropicals, tindrem una treva.
Sí, són tropicals i això sembla que és més mal de canviar perquè tenim ja la mà molt calenta. A la mà sí que tenim anomalies bastant elevades, sobretot a punts del nord de Balears, xerrant de valors d'entre 5, 6, 7 graus per damunt d'allò que tocaria. Hem arribat a tocar aquests dies a fregar gairebé aquests 29 graus de temperatura superficial de la mà i ja ho sabem, que la mà té inèrcia tèrmica i això és més mal de canviar. Per tant, sí. Els vespres és més difícil que baixi el termòmetre. En tenim tropicals i sembla que continuarà.
No sé si ja t'has ficat dins aigua per dir-me si l'aigua està calenta. No, jo és que necessito que estigui calenta. No sé, no m'atreves. No, m'acost, cada any m'acosta més. Jo, segons vas complint anys, tot costa més per ficar-te dins aigua. Ja l'has tastada?
Sí, ja he fet un parell de caficos i no és fresca, precisament.
No és fresca, o sigui, ja no comença a bollir. I ara sí. És el moment, ara és el meu moment. Tomàs Salom, que tinguis molt bona feina, bona tornada i moltes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més, la gran vida.
Igualment, que passem un bon cap de setmana.
Gràcies.
Callado es cuando pienso en todos los intentos que han salido mal. El grito para el tiempo apaga el huracán. Si grito más que el miedo, puede que entonces tenga una oportunidad. Y yo grito, grito, y yo grito, y gritar es la manera de dejarme de escuchar. Yo le grito al silencio, a ver quién puede más. Callado es cuando pienso en todos los intentos que han salido mal. El grito me hace libre, me concede la paz, me roza con los dedos que tocan lo que importa de verdad. Y yo grito,
La gran vida. L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Històries de proximitat com les festes d'Andratx, perquè és que els carrers ja comencen a omplir-se de gent, tenim música, tenim tradició, tenim moltíssimes ganes de passar-ho bé, de celebrar aquest Sant Pere 2026, no només a Buja, també a Andratx, i és que són una de les cites més esperades de l'any i avui volen conèixer una mica com s'han preparat i què ens espera aquests dies. Per això mos acompanya la batllessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo. Molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres
bon
a la Gran Vida.
Com estàs? Què tal? Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres. Com van aquests primers dies de festes? Que a vegades un té el cuquet que arriben les festes, però també amb ganes de que tot surti bé, no?
Sí, pot ser veritat que molt intenses, perquè varen començar ja dilluns amb el nostre pregó, amb la nostra pregonera, la presentació de les madones. Han tingut durant la setmana diferents actes, però ja ahir varen donar com el pistoletazo de sortida amb els correpenyes, que es va fer per tot el municipi, en implicació de molta gent jove. I clar, això fa poble, en el final, que és lo guapo, no?, d'unes festes, la implicació de tota la gent de diferents edats, en diferents activitats, i encara mos queda avui, demà i dilluns també, que és el nostre patró, Sant Pere. I sobretot això, esperant que la gent disfruti, que és un moment, pues, això, de trobades, de retrobaments, de condonar el començament de l'estiu, no? I, bueno, i sobretot que també no passi res, que no hi hagi pues això, cap complicació durant les festes, que crec que també és lo important, i que la gent estigui contenta, que també fa falta.
Una cosa que dona valor a les festes és repetir cada any, és a dir, els records que tenim de com eren aquestes festes quan érem petits, quan jugaven, quan corrien per els carrers, quan les nostres famílies, padrins, totes aquestes generacions d'any a any també forma part de la nostra infància i dels nostres records. Aquesta tradició, com ha evolucionat en els darrers, jo què sé, 20, 30, 40 anys? Encara hi ha moltes generacions que surten cada dia en el carrer o cada any a celebrar aquesta festa?
Bé, jo el que te puc comentar, jo tinc, bueno, he de fer 45 anys, no?, i he viscut les festes sempre d'aquí d'Andratx, i sí que és cert que han evolucionat, durant tot aquest any hi ha hagut canvis, en el sentit de que abans se feien en un puesto, després se va canviar, després van tornar cap a la plaça, i sobretot també això, que el que te crida l'atenció sobretot és aquesta gent major que encara surt o te demana on hi ha una cadira per seure-se quan se fa la verbena, i dius, bueno, i tradicions de tota la vida, és cert que en Andratx, com sempre hem comentat, és un poble amb diferents sensibilitats, amb diferents cultures, i el bo de tot això és la integració, és la participació de les nostres festes de tots, de mallorquí, d'arrel, de tota la vida, i també la gent de fora, que ha vengut aquí a formar, a crear la seva família. I el guapo és això, no?, que no pertany a les nostres tradicions, ballar de boleros, però hi ha una mica per tots els públics, i això jo crec que també és el que fa guapo de les nostres festes.
Una persona que visita Andratx per primera vegada durant aquestes dates, que li recomanaria, que li pot sorprendre o que se pot trobar?
Bé, sobretot el que t'he comentat ja aquest dies darrere, el que era el nostre pregó, la presentació de les madones, Premis Andratx. Ara, durant aquests dies, per exemple, avui tenim un rally, el rally de la carretera d'Estellent, de tota la vida que se fa, que és una tradició de les festes, forma part de la nostra història de festes, el rally, i de la pujada del castell. I avui tenim el rally, hi ha diferents activitats, després també, durant tot el dia, ara com a novetat, que això sí que és nou de les festes, tenim molta participació de gent jove, s'ha creat fer una penya, i la gent jove ha fet penyes, tenim unes 10 penyes, i durant tota l'hora baixa tenen diferents activitats en les seves penyes. A diferents hores, tenen tardeo, festa per nits, segons el tipus de penya, no? Segons quin tipus de gent va més enfocada. I per la demés, pues això, també tenim nosaltres, diumenge tenim un concurs de paelles, també molt consolidat en les nostres festes, que tenim ja 24 paelles apuntades, i sobretot també important dilluns el nostre patró, pues, tenint la nostra missa de Sant Pere, una ballada popular i també tenim un sopar a la fresca en la gent gran, una mica de tot, per a diferent. Ja, t'ho he comentat, gent major, joves, nins, tot. Tenim de tot.
És que no hi ha excuses per no passar-se bé, perquè, clar, tenien la pujada del castell de, se diu, de Son Mas, no és vera?
Sí, castell pujada del castell de Son Mas.
Que és clàssica, també les ballades populars que són clàssiques, però aquesta novetat, no?, de que s'han creat penyes i, per tant, sí, que els joves ja estiguin organitzats per fer festa, també és bo per endrats.
Sí, sí,
endrats.
És molt bo i, sobretot, comptant la seva participació. A més, no només és per lo que és la festa, a totes les penyes és d'agrair la implicació que han tingut en l'organització de les festes, també en tot el tema de seguretat, en el tema de realitzar activitats enfocades per a nins. Ahir després, ahir no me'n record, se va fer això de festa en la teva camiseta, demà també hi ha llocs infantils que organitzen ells, i jo crec que això és lo guapo, no?, que ja agafar aquesta gent jove que en el final són el nostre futur i que dugui endavant les nostres festes i que s'impliqui en les nostres festes.
Molt important la implicació d'entitats i associacions, no?, també en el municipi.
Exacte. Tenim, com jo he comentat, en la ballada popular tenim Aires d'Andrats, que fa una ballada popular, i tenim diferents associacions que també s'impliquen sobretot en el dia a dia, a part de les penyes, i bueno, sobretot també voluntaris de protecció civil, que sempre ens acompanyen en tots els esdeveniments que tenim en el municipi. I jo crec que el que fa un poble diferent, o el que fa un poble que, sobretot, que la seva gent se senti orgullosa de formar part del poble, és quan hi ha implicació de diferents edats, la nostra gent gran també, que és superactiva, tenim una gent gran superactiva, i les mestresses de casa, i que facin pinya. I ahir va estar molt guapo, perquè hi havia una xaranga que se passejava per les penyes i va entrar en el local de la gent gran, i van començar a ballar els joves de les penyes sense la nostra gent gran. Jo crec que va ser molt guapo, un moment molt xulo. Sí, sí.
Jo te volia demanar també, clar, Batlessa d'Andrats, que té molta feina també aquest dies, però quins records guardes amb més carinyo de la teva infantesa Andrats fa 35-40 anys?
Sí. Bé, record, pues, diferents concerts que se varen fer en el seu dia en el camp de futbol d'Andrats, el que és la plana, que no hi havia la gespa, era quan tenien que posar la gespa i tenien concerts, el que eren les festes de Sant Pere. També, pues, això, jugar diferents, venia un grup famós i tots hi anaven allà, que ara tenen un altre tipus de famosos, són molt famosos, no les poden dur a una verbena, a l'igual. Però recordo això, jugant les meves amigues, sortir a sopar, també el sopar que van, era més típic, ara sí que és cert que s'ha llevat una mica un sopar a la fresca, i bé, una mica, pues, això, disfrutant amb la meva família, amb mon pare, amb mon mare, els meus cosins i les meves amigues, sortir fins tard, perquè aquell dia no te posen hora, no?, que això era com, sí, bueno, com vinguis. Perquè són superbenes del teu poble, no és el mateix, no, és com que no hi ha perill, no, o no hi havia tant de perill. És cert que el perill sempre està, però no tenien aquesta sensació. I això, fer guapo, disfrutar, que i quedar amb aquest record que durem sempre de per vida.
I ara només queda gaudir, no?, disfrutar de sortir al carrer, de les festes, de viure intensament aquests dies tan especials, perquè els nins ara creen aquests records i d'aquí 20-30 anys també comentaran això, no?, com ho varen viure.
Exacte.
En aquest moment. Per això és tan important, no?, que tot surti bé aquest dia.
Sí.
I de moltes gràcies.
Sí, garantir la seguretat i gràcies a vosaltres, i també menys si podem aguantar totes les festes, perquè les d'Andrats són les més intenses en diferència.
Molt
bé.
Però,
bueno, jo crec que la gent està implicada, té moltes ganes, comença l'estiu, i que no passi res, que la gent disfruti, i res. I gràcies a vosaltres per cridar-me. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i molt bones festes de Sant Pere. Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies. En aquell tros de cançó, creure que estem preparats perquè arribi l'hivern. Prenent la fresca en sa manta de muntes calçons. Morir tot sol valdia més de genolls si era cansat i després d'escombat.
que per escriure els detalls de les batalles que han jugat havien de veure passar tots els anys. Passar tots els anys. Passar tots els anys. Genolls que era cansat i després del combat que per escriure els detalls de les batalles que han jugat havien de veure passar tots els anys.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo. El salmón de 1 o 3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Una passejada per Eivissa i Formentera amb Maite Morro.
Molt bé, i ara el cinquè aniversari d'una fira que se diu Can Art, que se converteix Eivissa en l'epicentre de l'art contemporani. Allà tenim a Maite Morro. Molt bon dia.
I de molt bon dia, companys. Avui estic molt contenta perquè anem a fer una passejada per Eivissa, però molt artística. Ens trobem en el recinte firal, on s'està celebrant des de dijous i fins demà diumenge la quinta edició de Can Art Fair Eivissa, una fira d'art contemporani on se mostren les tendències del moment, no només pràcticament de tot el món, sinó també d'aquí de Balears i d'Eivissa. I m'atreu precisament amb el seu director i fundador, en Sergio Sancho. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Bé, jo te tinc que confessar des d'un inici que no sóc una persona experta en obres artístiques. De fet, sempre m'agrada molt admirar-ho i trobar el punt que li poden trobar la gent. I me genera molta curiositat els comissaris o persones com tu, artístiques, com poden tenir aquesta visió.
Bueno, a ver, en esta feria en concreto, es una feria comisariada, o sea, nosotros justo hemos cogido a un perfil, ¿no?, que justo es el comisario, que es el que selecciona e invita a las galerías, ¿no? O sea, lo que solemos hacer de esta manera es que Sasha Bogoyev, que es nuestro comisario, bueno, pues suele seleccionar un perfil de galería que quiere invitar, que quiere traer, y luego con esa galería hace la selección de los artistas que ellos tienen en su roster, ¿no? Entonces, más o menos, pues va seleccionando los artistas que él quiere que participen en las propuestas para que todo tenga una coherencia, ¿no?, dentro de la feria.
Ara mateix, si miram endavant, podríem perfectament pensar que estem a una gran ciutat com Madrid, com Amsterdam, com qualsevol ciutat europea, inclús d'Estats Units, una exposició a Nova York. Com se te va ocurrir això, fer-ho a Eivissa? Perquè això no existia.
Bueno, a ver, nosotros tenemos una feria ya, veníamos con una feria que tenemos en Madrid, que este año, curiosamente, ha tomado el nombre de Cannes Art Madrid, o sea, de Cannes Art Fair Madrid, porque después de 10 años que hemos hecho este año en Madrid, hemos transformado todo bajo una misma marca. Pero bueno, digamos que ese proyecto ya lo teníamos en Madrid, y aquí, pues, el año justo de la pandemia, yo vine a una exposición, a la Nave de las Salinas, y es la primera vez que no había ocio nocturno en la isla, y de repente me di cuenta que había un montón de gente congregada, ¿no?, en esa exposición, y que había como mucho interés por la cultura. Claro, como yo ya tenía una feria y de repente dije, joder, pues a lo mejor tiene sentido montar aquí algo. Entonces, bueno, al final pues lo valoramos, y cuando investigamos un poco nos dimos cuenta que efectivamente no había habido nunca nada. Así que nos sorprendió un montón, ¿no? Porque una isla como Eivissa, donde ha sido un motor creativo de diseñadores, de escultores, de pintores, ha sido un refugio, ¿no?, de creativos de siempre, pintores, ¿no?, desde los 60, que no hubiese, ¿no?, un proyecto así para dinamizar un poco la cultura. Así que dijimos, joder, pues hay que hacer algo. Y nada, nos pusimos manos a la obra y ya vamos por la quinta edición.
Idò, Sergio, què te pareix si arrencam i caminam un poquet i mos vas explicant, perquè mos pugui escoltar, què és el que estan veient, què és el que trobam en aquesta edició, perquè quanta previsió de gent teniu pensada que passi per aquí cap de setmana?
Unas 4.000, 5.000 personas, yo creo, más o menos. Ayer, el día de la inauguración, pasaron ya, pues a lo mejor unas 1.500 o por ahí. Bueno, pues el resto de días yo creo que completaremos hasta los 4.000 fácil. Así que, bueno, estas dos propuestas que veis aquí a los lados, esto es una galería de Madrid con un artista de la Carolina que se llama Javier Ruiz, que la verdad que creo que ha presentado uno de los proyectos más interesantes de la feria y que creo que, bueno, la verdad que es una maravilla, ¿no?, en el estado que está ahora mismo este artista.
Jo tinc la sensació, veient-lo, que estic a la Toscana, a una casa, a l'hora de sol post, durant la posta de sol, sí. I estic davant una finestra contemplant el paisatge tot ple de flors.
Sí, bueno, es que, a ver, él juega con, ¿no?, estos bodegones, pero claro, en su obra también ahora mismo la luz cobra mucha importancia, mucha relevancia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que creo que al final es una propuesta, ¿no?, pues de hecho le ha funcionado muy bien y tiene prácticamente todo vendido ya. O sea,
porque aquí es pot vendre y es compra, es a dir.
Sí, sí, claro, o sea, realmente aquí es una feria comercial donde la gente viene a ver, pero lógicamente es una feria para comprar, ¿no?, para coleccionistas o gente que quiera comprar también alguna pieza para su casa, lógicamente, ¿no?
Parlem de que aquí també el que teniu són tendències. Què està en tendència ara i com ho podem identificar?
Bueno, o sea, no sé, siempre digamos que ahora mismo, bueno, ha habido una época bastante fuerte con el textil, yo creo que está ahora pegando otra vez bastante fuerte, hay bastante cerámica, aquí como puedes ver pues hay esculturas que yo creo que bueno, pues en diferentes formatos, pero aquí también lo que te decía, ¿no?, Ela Fidalgo, que es una artista de Mallorca, trabaja mucho con esa parte textil, ella tuvo un paso previo hizo carrera en la moda, salió de esa carrera, por así decir, un poco incluso rebotada, pues como con ciertas contradicciones, pero ella ha volcado muchas de sus habilidades o de muchas de sus enseñanzas en el mercado de la moda para ahora crear, ¿no?, imágenes de obras textiles, ¿no? O sea que, bueno, pues digamos que eso ha puesto en valor también un poco
aquesta evolució.
Sí, totalmente.
Després te vull preguntar, perquè veig artistes d'Amsterdam, de Madrid, veig artistes també dels Estats Units, però també de les Illes Balears. Quants en tenim?
Pues, a ver, en concreto, número de artistas de Islas Baleares no te podría decir, pero sí que digamos que hay cierta representación aquí dentro de la feria, porque bueno, también hay varias galerías que están participando. Hay algunas galerías que participan de aquí de Ibiza y algunas galerías que están participando de Palma de Mallorca. No necesariamente siempre las galerías que vienen de aquí vienen con artistas baleares, y luego incluso hay veces que hay galerías que vienen de fuera que vienen con artistas baleares.
Eso es curioso.
Esto es curioso. Hay allí, por ejemplo, una galería danesa que viene con un artista asturiano.
No me diga.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, digamos, ¿no?, que bueno, pues que al final esto es lo que representa un poco, ¿no?, la globalidad del mundo del arte, y lo que hace al final, ¿no?, que efectivamente, pues que una galería de fuera puedas trabajar con artistas españoles o con artistas baleares, y que luego galerías de aquí pues trabajen con artistas internacionales, ¿no? Tiene sentido.
Després, independentment de les tendències, veiem clàssics, aquí tres fotografies de l'artista Mario Destino, un clàssic.
Sí, tú, completamente, o sea, bueno, pues, ¿no?, un fotógrafo de moda, ¿no?, de los top, y fotografía que muchas veces, ¿no?, la gente dirá, anda, pues, la fotografía, pues creo que la fotografía empieza a tomar otra vez presencia dentro de la feria, hay algunas propuestas más. Entonces, bueno, sí, al final lo que nosotros pretendemos siempre es que haya diversidad, ¿no?, entre los lenguajes, y que haya diversidad un poco entre todos los proyectos, ¿no?
Anem a parlar del públic, perquè te tinc que dir que estic un poc sorpresa, veig molta gent jove.
¿Perdona?
Veo mucha gente joven, me sorprende.
Ah, sí, hombre, a ver, nosotros digamos que conectamos, o sea, por el perfil de galerías y el perfil de artistas que llevamos, conectamos mucho con el público joven. Digamos que somos, ¿no?, una feria cercana a esos lenguajes, que conecta con los públicos jóvenes, y que yo creo que es una manera también de estar generando cierta cantera de futuros coleccionistas, que es muy importante, ¿no?
És complicat viure de l'art? És a dir, les persones que estan aquí exposant, segurament darrere la seva història hi ha molta feina i molts anys de dedicació per poder arribar aquí.
Sí, total. O sea, a ver, es verdad que vivir del arte, ¿no?, que hay los artistas cuando viven del arte, es algo que es un lujo auténtico, ¿no? Es un mundo que no es fácil, ¿no?, de primero hacerte un hueco y luego, bueno, pues generarte un mercado que te permita vivir única y exclusivamente, ¿no?, del arte. Pero bueno, al final, a la vista está que efectivamente todos los artistas que están participando aquí viven de ello, y bueno, pues y muchos de ellos viven muy bien también. O sea que cuando la gente llega, digamos, ¿no?, que también pues es un negocio, digamos, o una carrera muy apasionante y muy bonita, ¿no?
¿Qué es lo que más valoras tú de una pieza artística?
Bueno, a ver, yo lo que creo es que al final cada uno tiene que ser auténtico, ¿no? Yo creo que no tiene que seguir modas, no tiene que seguir tendencias. Yo creo que al final los artistas tienen que volcar lo que llevan dentro, y cuando hay esa autenticidad, yo creo que es lo que hace que conecte con el espectador y con la gente, ¿no?
Me genera mucha curiosidad. ¿Quién es este tu vínculo en Ibiza para generar y crear este espacio que, como te digo, podríamos estar perfectamente, si no supiéramos cómo hemos llegado, en una ciudad europea o en una ciudad de aquí de España o incluso en Estados Unidos? ¿Cuál es tu vínculo como para querer crear esto aquí en la isla?
Bueno, yo la verdad que soy un apasionado de Ibiza desde siempre. Ha sido algo como que me encanta. Siempre que he estado aquí me he sentido como libre. Ha sido uno de esos sitios donde creo que puedes ser tú al 100% todo el rato, y eso es algo que no es fácil de encontrar. Y cuando realmente...
¿Tú de dónde eres? Perdona que te interrumpa.
Soy de Madrid. Y cuando realmente nos pasó esto, que estuvimos investigando, que no había habido un proyecto, pensamos que había que hacer algo, sobre todo porque, aparte de la feria, que esto al final es un proyecto que traemos aquí y que está conectando, y que efectivamente, oye, es una suerte que la gente pueda venir y pueda disfrutarlo. Lo que sí que creo es que está surgiendo es que alrededor de todo esto tenemos un programa off, por ejemplo, con artistas baleares que estamos exponiendo en diferentes espacios de toda la isla. La parte de Can Local, que estamos trabajando pues como un agregador de proyectos que empiezan a salir dentro de la isla y que nosotros les damos visibilidad a nivel de comunicación, a nivel de notas de prensa. En nuestra web está todo listado para que la gente que viene y nos visita desde fuera pueda entrar y saber todo lo que está sucediendo en la isla. Entonces, al final es una manera de generar un tejido cultural que pensamos que en los últimos 20 años tal vez se habían perdido en la isla, porque creo que sí que ha habido siempre una tradición muy grande y que se había perdido y que pensábamos que teníamos que recuperar un poco y empezar a construir algo desde cero, y que poco a poco yo creo que esto va a ser una pelota que cada vez se haga más grande y que consigamos, ¿no?, que generar y recuperar una parte de ese tejido cultural que se había perdido, ¿no?
Me llama mucho la atención porque a lo mejor el Ibiza siempre ha sido tenido en cuenta como una fuente de inspiración, pero igual tú has sido el visionario que ha visto que igual aquí también se puede crear una comunidad de artistas emergentes, de nuevos artistas baleares y sobre todo de mucha gente que pasa por la isla que le interesa el arte.
Sí, sí, o sea, completamente. O sea, yo creo que además cada vez más, ¿no?, en Ibiza empieza a haber más gente residente, ¿no? Antes yo creo que se veía un poco esa temporalidad y cada vez yo creo que más gente está viniendo, empieza a tener como primera residencia, y hay mucha gente que viene de sitios donde la cultura era un must, ¿no?, dentro de su ciudad, y donde la gente salía un sábado a poder ver exposiciones, y aquí de repente eso lo puedes empezar a echar en falta. Entonces hace falta empezar a crear ese tejido, porque creo que va a haber más gente cada vez que venga aquí, que quiera disfrutar de una exposición, que quiera disfrutar, ¿no?, de proyectos culturales, y que creo que esto va a ser un paso a ayudar a todo ese tejido, porque la idea es seguir construyendo, pues el que si hay estudios de artistas aquí, que podamos ayudar a que esos artistas conecten con galerías de aquí, por ejemplo, de fuera, porque si al final hay artistas aquí y vienen a la feria, pueden hacer, es una manera que incluso estando aquí basados,
conectar
de repente podemos conectarles y que de repente conozcan aquí a un galerista que les pueda llevar fuera de Ibiza, pero que sea una fuente de ingresos para ello. Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas capas todo el que podamos venir con un proyecto así. Creo que para la isla es importante y creo que, bueno, que pero también te digo, o sea, igual que digo esto, nos sentimos muy afortunados de que cada vez que venimos aquí, creo que hay cariño en lo que estamos haciendo, la gente viene, agradece que vengamos con este proyecto, con lo cual al final es como recíproco, ¿no? El eso, yo creo que vienes a dar, pero también te vas lleno por todo lo que recibes, ¿no? Así que, bueno.
Yo ahora me quedo sin tiempo, pero afortunadamente me puedo quedar un ratín aquí a ojear, pero ¿qué te parece si invitamos a toda la gente para esta tarde de sábado y mañana domingo? ¿Qué horario tenéis para que puedan venir?
Pues mira, esta tarde de sábado de 5 a 9 y el domingo de 12 a 6 de la tarde.
Pues Sergio, muchísimas gracias, y me quedo aquí haciendo una ojeada e inspirándome. No soy artista, pero quién sabe el día de mañana en qué temes nos podemos inspirar. I a tots vostès ja ho saben, durant aquesta tarda i el dia demà poden gaudir aquí a recinte firal d'Eivissa de la quinta edició de Can Art Fair Art.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és cultura. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Avui amb en Sergio Expósito. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com va, Juan?
Tenim un minutet per parlar d'aquestes pel·lis, grans pel·lis que mai no arribaren a existir, no? Parlarem de Dune, de Napoleon i de Superman, però són pel·lis que s'han fet, però no de la manera que se volia fer, no?
Sí, hem xerrat qualque vegada ja amb... Bé, aquí amb Mateu, tal, de lo difícil que és dur a terme una pel·lícula, que una pel·lícula existeixi. A mi m'agrada moltíssim una frase d'en Rodrigo Cortés, director i escriptor i comunicador espanyol, que diu que l'estat natural d'una pel·lícula és no existir, és la no existència, que l'existència d'una pel·lícula és d'una improbabilitat estadística absoluta, no? D'aquí aquesta frase de que és un miracle que se faci una peli, per com s'han de conjuntar tots, bé, tanta gent treballant, totes les condicions de pressupost, de treball, d'unes condicions que és molt, molt difícil que reuneixi totes, no? Mm-hmm. I que se pugui fer la pel·lícula. Per això és tan interessant quan xerrem d'una pel·lícula o de grans projectes que mai no varen existir, però que varen ser l'obsessió de directors importants, no?, durant la història del cinema.
Molt bé, anem en tres exemples.
Uh-huh. El més gran probablement sigui el Dune, de Jodorowsky. Bé, ara mateix tenim el Dune que sí que existeix, no? Aquesta trilogia que ha d'acabar ara a cap d'any de Denis Villeneuve, uh-huh, amb l'adaptació amb en Paul Atreides, que fa Timothée Chalamet, i bé, te pots embullar dir noms de tots, perquè surt tothom en aquesta trilogia.
Més que Torrente Presidente.
Més, i és difícil, però moltes més. I bé, també n'hi ha tot espanyol, no? Surt en Bardem, també. I és una saga que ara sí s'ha pogut dur a la gran pantalla. També va fer una adaptació de Dune David Lynch, però el gran projecte de Dune era el de Jodorowsky, que volia fer la gran pel·lícula de ciència-ficció de la història del cinema. Estem xerrant d'un projecte d'una ambició tan gran que era impossible des del primer moment. Era una locura com està imaginat tot. Ell volia que Dalí fos, per exemple, l'emperador Harkonnen, el personatge que fa Stellan Skarsgård, per exemple, i en Dalí va dir que sí, però que volia ser l'actor millor pagat del món i 100.000 euros per sora. I en Jodorowsky va dir ok, i li va escriure un paper per 2 minuts, no? Ok, te pas 100.000 vale. Sora, fas 2 minuts. Però això, els dissenys s'havia de fer en H.G. Geiger, que és qui va fer en el final els dissenys d'Alien. Estava Moebius també per allà enmig, és a dir, moltíssims de noms que després varen ser claus perquè varen molts d'ells, per exemple, fer tot el disseny i varen ser encarregats de la producció d'Alien, que són les grans pel·lícules de la ciència-ficció, però que mai no va poder fer-se la pel·lícula com Alejandro Jodorowsky volia fer-ho. De fet, hi ha un documental interessantíssim que recomano molt veure, que és Dune, Jodorowsky's Dune, no? És Dune de Jodorowsky.
Del projecte que volia fer.
Efectivament, i com va agafar tot aquest arxiu que se va poder recuperar de tots els dissenys i de més, i queda un documental sobre fer cinema que és interessantíssim i molt, 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 molt bo. I bé, no és l'únic exemple, però com dèiem, n'hi ha més
sí. Sobre Napoleon, també.
Napoleon era la gran obsessió d'en Stanley Kubrick, un dels grans directors de la història del cinema, que estava completament obsessionat amb aquest personatge i amb la seva història. La llegenda diu que va llegir més de 400, de 500 llibres sobre la història de Napoleon, que tenia un arxiu apuntat de què feia cada dia de la seva vida, és a dir, un estudi completament exhaustiu i vamos, de malalt, directament, perquè era una obsessió absoluta, però que tampoc, per un tema no només d'ambició, que ho era, una pel·lícula ambiciosa, recordem que Napoleon ha estat també l'obsessió de molts de directors. Napoleon d'Abel Gance, la pel·lícula d'impressionisme francès, és una de les pel·lícules més importants del cinema silent de la història, i fa poquet varen tenir també una adaptació d'un director molt gran com el Ridley Scott, amb en Joaquin Phoenix fent de Napoleon, una pel·lícula que no va agradar gens, jo m'ho va agradar, però bueno, i que tampoc va poder ser dur a terme, també per el fracàs que va haver un parell d'anys abans que s'estrena de Napoleon, no?, de Kubrick, de Waterloo, que ja directors, els productors varen dir això no agrada, no farem aquesta pel·lícula, i mai no va poder existir tampoc aquesta pel·li de Napoleon de Stanley Kubrick. I ja la tercera, aquesta darrereta, Varen xerrar la setmana passada de Nicolas Cage i tenim un exemple seu.
Que xerrant de Superman. Ah, no, no, no és aquesta. Aquesta és la de Miguel Bosé. Perdoneu, perdoneu, volien dir aquesta. Això m'ho sona més, eh? S'ha colat en Miguel Bosé, eh?
Sí, sí. Era, en aquest cas, en Nicolas Cage, no?, cantant també.
Exacte.
Hauria estat bé veure en Nicolas Cage de Superman. Hi ha imatges filtrades, no?, d'ell amb el traje.
Hem ficat aposta en Miguel Bosé, eh?, que s'hagi colat. Era sa broma per al
Superman. Tot bé en el control tècnic.
Tot bé.
I doncs, sí, una altra pel·lícula que mai no va existir, que havia d'estar dirigida per Tim Burton, que havia fet poquet abans Batman, precisament, no?, amb en Jack Nicholson i Has visto al diablo bailando a la luz de la luna. Mm. I una altra pel·lícula que mai no va existir, és a dir, pel·lícules que tenim en l'imaginari col·lectiu, però que no varen poder veure mai, que hem de pensar en ella sempre com a projectes que no varen poder viure com els seus directors volien que visquessin, clar.
Molt bé, Sergio, i doncs res, ha estat una pindoleta de grans projectes que finalment no van sortir, però se varen fer altres pel·lícules, no?, dedicades tant a Dune com a Napoleón, com també a Superman. I doncs mira, és una bona sintonia per acabar aquest programa. Res, molt bé, la setmana aquí ve. Gràcies, Sergio.
Que vagi bé.
Fins demà, a les 9, aquí a La Gran Vida.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. L'esperit emprenedor de les Balears és un exemple d'èxit i resiliència. Les petites i mitjanes empreses, les que tenen menys de 50 treballadors, representen la major part del teixit empresarial de la comunitat.